l'arribada de migració a tots els països de la Unió Europea, però això quan se li demana des de Catalunya que us faci, que es faci, llavors aquí no es pot fer.
Però la gest...
Home, el primer punt, és l'arribada, és a dir, no pot ser que territorialment hi hagi tanta desigualtat, però per, un,
voleu,
per una simple
que
qüestió
de recursos.
Que hem de posar
un checkpoint a l'Ebre? És això, és a dir, la gestió d'això que estàs dient, Sílvia, és impossible, i ho és fins i tot a nivell europeu, i de fet a Europa el que s'han pactat són que hi hagi una regulació d'arribada i podem estar d'acord o no, però com a mínim una certa solidaritat entre els estats a partir de que aquells que volen, no, donar permisos o no. A nivell estatal, quan tu pots donar, no, papers, pots fer, o quan tu tens fronteres externes, que és el cas dels països de la Unió Europea, pots intentar fer alguna regulació. Condemnes a la gent a entrar com està entrant, que és morint en el camí i en l'intent. I per això alguns critiquem part d'aquest acord. Però un cop la gent està a territori Schengen...
Un cop t'arriben a Canàries ha d'haver-hi algun criteri, que és el mateix que es demana a nivell europeu, un criteri de... Em sap greu dir la paraula, però és que és la paraula correcta, per mi em sap greu dir-la, que és repartiment. És a dir, ha d'haver-hi uns criteris poblacionals de repartiment. Aquest és el criteri número 1 de Junts, no el delinqüencial. Però és que, un moment, perdona, el segon, amb requeriment de que, bueno, i el delinqüencial, no dic res més, que no sigui complir estrictament la llei d'estrangeria, que també ens fem les trampes al solitari, i existeix una llei d'estrangeria que ja hauria d'estar fent això, que no s'està fent. I el segon criteri és un seguiment d'una obligació que ja es té d'adaptar-se i conèixer llengua i cultura del nostre país. No crec que siguin coses extremadament impossibles, ni greus ni perilloses, que és molt més fàcil relacionar Junts amb una certa extrema dreta. Jo crec que una cosa és el discurs que puguem fer a nivell públic, l'altra és el acceptar o què està passant. Els alcaldes del Maresme de Junts, que no convergents, els alcaldes del Maresme de Junts, hi ha un problema, hi ha un problema gran, i en aquell cas concret resulta que el problema gran el tenen amb una sèrie de persones, 12, no 150.000 que ens arriben a Catalunya, no, 12. S'ha de poder parlar d'aquestes 12 persones en concret, perquè si no, no avançarem. Per això dic, jo veig una oportunitat amb això que ha passat d'aquest pacte sobre immigració, de poder començar a parlar de les coses sense faltar-nos com el respecte.
Oriol.
A veure, a mi em sembla que Junts per Catalunya fa el joc al discurs xenòfob de les formacions d'ultradreta que estan sortint a Catalunya, i per tant jo crec que retrata bastant la mena de formació que és i la mena de discurs al qual vol apel·lar per recuperar els seus vots. Jo crec que qualsevol de nosaltres que repassi una mica les xarxes socials ja veu que el discurs xenòfob i racista està en auge a Catalunya, no només a Catalunya sinó a Europa. I per tant, és, diguéssim, un bon lloc per anar-hi a pescar vots. I Junts per Catalunya, doncs, és on vol anar a pescar vots. En el discurs del menyspreu al nouvingut i fins i tot de l'odi a l'immigrant. I per tant, en aquesta línia, jo crec que simplement és reprovable, és moralment fastigós i, senzillament, jo crec que hauríem d'intentar no donar-hi massa joc. Això per una banda, pel fons de la qüestió. Després hi ha una qüestió ja més estètica, que una discussió sobre tres decrets relacionats amb matèria econòmica i social es converteixen en un sainet de negociacions sobre qüestions competencials, és absolutament lamentable, horrorós, és un espectacle polític reprobable, i jo crec que tothom ha de prendre nota d'això. Jo crec que potser el PSOE no coneixia la mena de gent que són Junts per Catalunya i la mena de comportament polític que tenen. Suposo que ho estan començant a descobrir, però seria bo que es comencés a posar una mica de sensatesa en tot això. Si hi ha negociacions per fer sobre competències, s'han de fer amb el govern de la Generalitat. I si Junts per Catalunya va decidir sortir del govern de la Generalitat, doncs és el seu problema. Però les negociacions s'han de fer amb el govern que sigui, fins i tot amb un govern debilitat com el de Pere Aragonès, fins i tot amb un govern com el de Pere Aragonès, que probablement la mitjana sortida més digna que té és convocar eleccions el més aviat possible. Però en qualsevol cas, per això hi ha les negociacions al voltant de qüestions competencials, per això hi ha les taules de diàleg entre governs, i per això hi ha, en el cas que sigui necessari, una reforma possible de l'Estatut. Però no una negociació als passadissos del Senat, de qualsevol manera, a última hora, quan en realitat s'estava discutint sobre tota altra mena de qüestions que, com ha dit la Dolors, són transcendentals, com els temes relacionats amb els ajuts a la gent que ho està passant més malament en situacions inflacionàries.
Però espera, que el PSOE no li pot haver vingut de nou tampoc, perquè venen de tot un debat d'unes negociacions sobre la investidura que fa un mes i mig, i que ja s'han trobat amb aquests esculls a l'hora de negociar amb Junts i a l'hora de negociar amb Esquerra.
Però Anna, representava que aquesta negociació, que ja va ser bastant sonada, representava que servia per vestir una mena de pacte d'investidura.
Això no és veritat, això és el relat que es vol fer córrer.
Almenys era un
debat d'investidura, no de legislatura,
si em permets acabar, representava que es tractava d'intentar que Junts per Catalunya, aquesta antiga Convergència, tornés a la normalitat política. Es tractava d'això. És evident que no s'està aconseguint, perquè si cada negociació sobre cada qüestió del govern s'ha de convertir en la mena de sainet que va ser que ha estat aquesta setmana això, és evident que això no serà suportable políticament durant gaire temps.
Jo crec que sí, que el Pedro Sánchez convoqui eleccions. Som-hi. És el Pedro Sánchez, que està negociant. És que és el Pedro Sánchez que no arriba a final de vot, eh? I també dic una cosa, em sembla molt bé tot el discurs que estem fent centrant-nos en Catalunya, però algú pot dir algú del soci de govern del Pedro Sánchez? És el seu soci de govern, eh? Què ha impedit amb el seu no vot?
Un decret.
Quin decret?
Clar,
que inclou el decret que no ha impedit?
Sílvia, però és que...
El soci de govern?
No estem parlant d'això.
No, no, era el torn del
Dani. Què impedeix el decret que no s'ha aprovat per culpa del Podemos? Pregunto.
Jo... Ah, vale. El que volia dir era... De l'última part que estàs dient tu ara, Oriol, bé, suposo que això... també li dius a Pedro Sánchez, és a dir, que si algú s'ha equivocat...
Jo estic fent una reflexió general, clar, no només sobre això.
És a dir, que les normes... Qui ha estat disposat a parlar d'això, perquè és qui ho ha concedit, diríem, és Pedro Sánchez, per tant, és qui creia que els aquells decrets valien això. Per tant, Junts per Catalunya no se li pot recriminar jugar les seves cartes, a aconseguir el màxim...
Poder-se recriminar, se li pot recriminar, no?
Però deixa acabar el Dani, va, que t'ha deixat de...
Però que entra dins la lògica, no?, que intentis maximitzar el poder que tens. Entra dins d'una lògica i després està ante la virtud de pedir la...
La virtud de no dar,
no?, que seria el que hauria de... Gràcies. Això per la part política ja està, però no és la que més m'interessa. Era abans i et deia que hi havia dos grans vessants per entendre això, l'altre és el social, que efectivament al final és el que heu estat comentant, sobretot la Dolors i tu, Sílvia. I t'he de dir, Sílvia, que em fa molta pena cap a on estem portant aquest discurs. És a dir, i sí que Junts li ha fet un flac favor a... fins i tot diria que a la societat catalana, portant aquest discurs a tots, portant aquest discurs cap aquí, el discurs de la migració, de les migracions, és més, a Catalunya en els últims anys s'havia aconseguit portar per aquí, hauria de ser un discurs basat en els drets humans, en quins recursos necessitem per fer que les persones que arriben, que no impediràs que arribin, per molt que parlis de quotes i parlis de números, que no impediràs que arribin, quins recursos tenim per fer que efectivament estiguin més integrades, efectivament tinguin una vida millor, efectivament no caiguin a la pobresa, que efectivament no caiguin a l'exclusió social. I és on hauríem d'estar portant el discurs. I Junts per Catalunya ha decidit, amb aquest moviment, portar el discurs cap a les quotes, la vinculació amb la delinqüència, tu deies una frase, a expulsar els multiresidents d'aquí o d'allà. No, d'aquí o d'allà no. Només es poden expulsar els d'allà, perquè els d'aquí no es poden expulsar. Per tant, la mesura d'expulsar multiresidents, quan tu no pots expulsar un multiresident que és d'aquí, és, per definició, discriminatòria, perquè l'estàs aplicant a una persona i a una altra persona no. Per tant,
però d'aquí pot començar a regular. Tot això no s'està fent.
Per tant, estan abraçant polítiques discriminatòries que es fan, perquè s'expulsen immigrants, reincidents i immigrants que delinqueixen. Però per mi em sembla, per definició, una política discriminatòria que ara es vol impulsar. Per tant, sí que crec que Junts per Catalunya ha vist el que està passant a Ripoll, creu que aquesta és una via de creixement electoral o de taponar una via electoral, i de manera inconscient, de manera molt poc responsable per la ciutat catalana, ha abraçat el debat migratori, que segurament s'ha de tenir, però l'ha agafat des de la pitjor banda possible.
No, l'ha agafat.
Que és no des dels drets humans.
De moment l'ha agafat, el paper està en blanc. Comencem.
El debat migratori s'ha de parlar des del punt de vista dels drets humans, no des del punt de vista de la delinqüència.
La llei està redactada, comencem?
No, però és que no comencem.
Si la tractes com un problema de partida, la migració en si, que s'ha de reduir, limitar i deixar fora de casa, ja no pots començar a parlar perquè l'estàs abordant des d'un punt de vista que per mi només et porta al fracàs.
És que no podem començar,
però
més
que,
a més.
Però és un debat que l'actual societat reclama d'alguna manera.
Reclama? És a dir, la gestió de les persones nouvingudes l'hem abordat des de l'escola, l'hem abordat des dels drets humans, l'hem d'abordar des de la vessant demogràfica perquè n'és una necessitat, des de la vessant laboral i professional perquè ens falten professionals de tota mena, ahir es tornava a sortir amb el tema de formació professional, des del punt de vista de l'aportació econòmica i fiscal que fan, que segueix sent. L'hem abordat des dels temes de salut. La portem abordant en aquest país.
Dolors va ser...
Sílvia, fa molts anys que es gestionen. I, escolta, hi ha una direcció general, sí, hi ha una secretaria...
Dolors, la mateixa abordat, Conselleria d'Ensenyament...
I s'ha de seguir abordant.
Fent un discurs molt més xenòfob que jo he escoltat aquests dies...
Rectificant-lo com un error.
Però va fer Dolors, Sílvia, va culpabilitzar la immigració dels índexs nefastos de l'informe PISA.
I ho van rectificar,
tan criticable?
I ho van rectificar, no? Perquè es van adonar que era un error, no?
Un segon, deixeu-me que afegim una persona que és experta també en aquesta qüestió, és la Gemma Pinyol, és directora de polítiques migratòries a InStrategies, és investigadora també del grup de recerca sobre immigració a la Universitat Pompeu Fabra i experta també del projecte de ciutats interculturals del Consell d'Europa. Senyora Pinyol, bona nit.
Hola, bona nit.
Em sembla que estava escoltant aquesta part de la tertúlia, però d'entrada li volia preguntar si vostè creu que el fet que Catalunya tingui les competències en immigració és o pot ser positiu.
És que jo crec que aquí hi ha una certa confusió en el que són les competències d'immigració, perquè ja hi ha moltes que estan en mans de la Generalitat de Catalunya que afecten a la població estrangera resident, entre altres les polítiques d'integració social, i les polítiques que, diguem, estan fora en aquests moments de la Generalitat de Catalunya, en algunes qüestions que podíem plantejar, són matèries que normalment estan en mans dels estats i només dels estats, com poden ser, per exemple, el control de les fronteres o la regulació de la lliure circulació. Llavors, el que no sé exactament quan dieu immigració, polítiques d'immigració, a què us referiu concretament, perquè crec que part de la confusió, que és una mica el que em sembla que passa aquests dies, és que cadascú està parlant de coses, em sembla, una mica diferent.
Clar, jo li anava a preguntar precisament a vostè, segons el seu punt de vista, què creu que vol dir que implicaria tenir aquestes conseqüències, és a dir, en què canviaria respecte a la situació actual?
Jo, sincerament, és que si no veig la proposta no puc dir-te en què estem parlant, perquè, de veritat, és una de les coses més estranyes que ha passat aquests dies, és que estem parlant sense saber de què parlem. Jo no sé quina és la demanda que fa Junts quan fa el PAC, o què decideix el PSOE que li comentarà Junts, i, per tant, estem fent política ficció. Jo, a preguntes concretes podem donar respostes concretes. Dic, control de fronteres al Sadirà? No ho crec.
És a dir, per com actuen normalment els estats, vostè creu que l'estat espanyol no cedirà en una qüestió com aquesta, com el control de fronteres?
No, perquè és una qüestió que és intrínseca en un estat, no pot cedir tampoc en les relacions exteriors i no pot cedir tampoc en les relacions en l'espai Schengen en el que pertanyem perquè formem part de la Unió Europea. Dit això, clar que hi ha marge per poder fer moltíssimes altres coses i fins i tot competències delegades, i aquí seria llavors determinar de què estem parlant i quins serien els marges, i també si tindria valor afegit que ho fes la Generalitat, que això seria també una altra qüestió a posar sobre la taula.
Però ara, per exemple, la Sílvia Cànovas comentava el fet de que es pogués repartir d'una forma més equitativa dins les comunitats autònomes el nombre total d'immigrants irregulars que arriben a l'estat espanyol. Això seria una de les competències, per exemple, que Catalunya podria establir aquest límit o aquest percentatge d'acollida?
De fet, hi ha una proposta del govern basc que es va fer en el 2015 que parlava de la distribució de la població, com es parla també de la distribució de la població en aquell moment en situació irregular a les diferents comunitats autònomes, i es va portar per parlar-ne i no va tenir cap més reconegut. Això no són competències, això són coordinació d'elements de gestió. Perquè el que sí que cal entendre és que la mobilitat de les persones dins d'un estat no es regula, no, la gent no es queda en un lloc específic, sinó que està tancada, que seria, diguem-ne, un element que no hauríem de posar sobre la taula, i per tant, aquestes imatges de pensar que la gent l'agafes, la mous i la vas recuperant no són molt factibles. On es pot intervenir és on hi ha casuístiques específiques de grups especialment vulnerables, on es pot prestar una atenció diferencial i pensar, per exemple, si a Canàries se l'ajuda amb l'atenció dels menors estrangers no acompanyats, com ha demanat que les comunitats autònomes poden ajudar. Però la població migrant, que a més, la majoria que està a Catalunya està en situació regular, que cal recordar-ho sempre, no se li pot posar a la gent límits en la seva capacitat de moure's i crear una vida allà on li sembli més convenient per les seves expectatives.
Li pregunto, per tant, al revés. Ara mateix, si m'hagués de fer una llista de coses que creu que ara mateix estan fent malament en matèria d'immigració, de polítiques migratòries ara mateix, què posaria en aquesta llista? O quines coses es podrien millorar de com s'estan fent respecte a la situació actual?
Clar, jo crec que nosaltres aquí tenim un debat obert, que és no només a Catalunya o a Espanya, que és un debat de la Unió Europea, que és en el marc dels nostres pesos tenim molt poques vies d'entrada regulars per les persones estrangeres, i això s'ha d'ampliar, millorar i sobretot simplificar els procediments burocràtics, perquè moltes vegades arribes a les absurditats de que persones que estan en situació regular acaben perdent la seva situació de regularitat administrativa perquè se'ls allarguen els procediments burocràtics per fer-ho, i això és un tema. I després hi ha molt d'espai, per exemple, en millorar l'acollida de les persones refugiades. Això és un espai on també el País Basc, Navarra i País Valencià han avançat i han fet propostes per fer acollides més ad hoc i més específiques, que ha parlat, i en aquest cas sí s'ha parlat de distribució de persones refugiades, perquè les persones refugiades sí poden ser redistribuïdes, que és el que ha fet la Unió Europea, parlant de persones refugiades només perquè requereixen una especial protecció. S'han de tenir polítiques públiques específiques, i en això també es podria avançar, i en això no cal modificacions complicades ni legislatives molt, molt explicades, simplement són mecanismes de cooperació que es poden parlar. Per tant, per això dic que és depenent del que estiguem parlant, la situació és diferent.
Un exemple que, per exemple, hem sentit aquests darrers dies és que l'Estat espanyol no ha destinat prous diners per l'acollida de menors que arriben sols. De fet, la setmana passada el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, deia això que ara sentirem després de reunir-se amb el ministre.
Igual que Canàries planteja un esforç solidari per part de tot l'Estat en l'acollida dels immigrants que estan arribant a Canàries, Catalunya també reclama que si som el territori de l'Estat que avui està assumint més joves migrants sols, siguem acompanyats financerament per part del govern de l'Estat en l'acollida d'aquests joves migrants sols i alhora que l'Estat sigui capaç de controlar el flux migratori.
Això ho deia el conseller de Drets Socials del govern d'Esquerra Republicana, que també posava algunes xifres. Deia que l'any passat, per exemple, es van acollir més de 2.000 d'aquests menors a Catalunya, quan en principi amb l'Estat s'havia pactat que serien 33. No sé si això, per exemple, és un dels punts que es podria gestionar millor, o que aquest repartiment que vostè ara em deia, doncs, que era complicat, seria possible fer-ho en casos com aquests.
En el cas dels menors, precisament, és on s'ha intentat treballar sempre, desafortunadament amb molt poca capacitat de mantenir-ho estructuralment, per la redistribució de les persones. El que es referia el conseller quan parlava dels que havia de rebre és els que havia de rebre de Canàries, i una altra cosa és els que van arribant d'altres maneres. Per tant, aquí això ja és els drets de la infància, diguem-ne, és una competència de les comunitats autònomes i és una demanda general de les comunitats autònomes, sobretot aquelles que són frontera, de demanar més recursos a l'Estat. En això s'ha fallat sempre, s'ha fallat perquè l'Estat dona ajudes puntuals en situacions de crisi, però diguem-ne que no tenim un mecanisme ben estructurat. Aquí, per exemple, hi hauria molt de marge per avançar i fer-ho bé. Ara hi ha hagut un acord, a finals de l'any passat es va fer un acord per distribuir diners per atendre els menors que acollien altres comunitats autònomes que procedien de Canàries i de Ceuta, i aquestes iniciatives es poden anar avançant i convertir-les en sistemes molt més estructurals, molt més sistèmics, que permetin una millor previsió, una millor distribució dels recursos i una millor, diguem-ne, un millor tracte a les situacions d'aquests menors. És d'imatge per avançar, n'hi ha moltíssimes coses que es podrien fer. Però ja et dic, les competències en això, en aquest cas, són de la Generalitat ja. Vull dir, és una qüestió, seria de recursos, que seria un altre debat.
Sobre aquesta qüestió en concret dels menors, que també és un tema corrent que va sortint i que és veritat que des d'alguns sectors doncs s'ha aprofitat per polititzar també aquesta qüestió. Vostè en què creu que s'ha fallat en l'acollida d'aquests menors que arriben sols aquí? Què s'ha fet malament perquè després doncs n'hi hagi que no se sentin prou integrats o n'hi hagi que no puguin entrar dins aquest circuit de convivència normal dins de la societat catalana?
Això seria un tema per obrir molt, perquè té a veure amb el nostre sistema d'acollida en general, d'acollida als menors, és igual a l'origen. Nosaltres tenim sistemes que jo crec que són, amb l'esforç que hi dedica moltíssima gent i moltes entitats, que no es pot posar en dubte, són models molt antics que tenen una lògica molt poc pensada per una adequació a les realitats del món canviant en el que vivim. Els sistemes d'acollida residencials no sempre acaben construint xarxa amb les comunitats on aquestes persones viuen, i això acaba generant moltes dificultats després de participació. És veritat que la reforma que va haver-hi del reglament d'estrangeria, que permet que aquests menors, un cop ja assoleixen la majoria d'edat, tinguin permís de treball, és una facilitació d'una cosa que abans no podia ser i que encara els diguem els condemnava més a les situacions de precarietat. Jo en aquest sentit crec que hi ha una reflexió, però això és que va més enllà, diguem-ne, que la immigració, que seria els nostres sistemes d'acollida d'infants, si funcionen correctament o no correctament i si garanteixen la lliure autodeterminació d'aquestes persones quan arriben a l'edat adulta.
Uh-huh. És un tema que ara també posàvem sobre la taula i que li volia traslladar a vostè com a experta també en aquesta matèria. Vostè creu que fins ara, aquests últims anys, se n'ha parlat poc d'immigració? Li faig una segona pregunta. No sé si creu que s'ha deixat erròniament aquest debat de la immigració en mans de l'extrema dreta.
Aquí la qüestió és que nosaltres parlem d'immigració d'una manera genèrica, i aquí és molt epidèrmic, la gent té opinions i la gent fa de la seva opinió el que li convé. Del que hauríem d'estar parlant des de la cosa pública, des de la responsabilitat pública, és de polítiques migratòries, és a dir, de com gestionem aquestes. I aquest debat no hi ha estat, perquè si fem un repàs dels temes que han sortit parlant d'immigració en els darrers temps, són debats molt poc pensats, són debats molt epidèrmics i són debats que criden ràpidament aquesta idea de convertir la immigració en el responsable de molts mals socials dels que patim. I precisament això ha sigut l'espai on l'extrema dreta ha crescut, perquè ha vist que, com que no es parlava de gestió, com que no s'obrien debats més tranquils i més sòlids sobre instruments que podíem estar discutint, si ens agrada més el model de punts que tenen al Quebec o el que tenen al Canadà o el que van aplicar al Regne Unit al seu moment, o ens agraden més altres models de contractació prèvia de treballadors. És a dir, no estem parlant d'aquests temes, el que fem és deixar un debat on la gent té opinions, però no sempre ha de tenir de manera normal coneixement sobre la seva gestió. I això la dreta, l'extrema dreta, ho ha aprofitat de manera absolutament notable, no només aquí, a tota Europa. I el que fan és aprofitar el debat i segueixen sense proposar, perquè la majoria de les propostes que fan els partits d'extrema dreta o de dreta radical que tenim en els països de la Unió Europea són propostes que són no són realistes. I a l'hora de parlar de gestió, una de les coses que passa és que és avorrida, però ha de ser realista i factible.
Per tant, entenc que sí que seria bo concretament parlar d'aquestes polítiques migratòries, perquè si no sí que és veritat que hi ha molta gent que només es queda amb dades falses que en circulen moltes, que s'agafen aquest argument també de la delinqüència i que generen una opinió només tenint en compte aquesta informació que arriba només d'una banda, no? Per tant, obrir el debat entenc que seria positiu.
Jo crec que d'obrir qualsevol debat de manera sòlida, amb dades, i d'una manera tranquil·la i pausada, és sempre necessari, perquè al final una societat ben informada és una societat que pren millors decisions. Ara, la manera que s'està parlant, i per exemple aquest vincle d'immigració amb delinqüència o amb criminalitat, que a més és que ja amb carinyo no té res a veure amb polítiques d'immigració, que això va relacionat amb el Codi Penal, són qüestions que realment demostren que no volem parlar de gestió de la immigració, sinó el que volem és utilitzar aquest valor simbòlic de les polítiques d'immigració per construir aquesta immigració com una amenaça que ens permet acusar-la de totes les coses que van malament a les nostres societats. Que siguin un boc expiatori és una realitat consolidada, i a més el fet de que la majoria no tinguin dret a vot permet que sigui a més un espai de participació àmplia per alguns partits que això se n'aprofiten i en treuen benefici. Allunyar-se d'això és molt complicat, perquè parlar de coses concretes, com ara parlar de si fem un visat per recerca de feina, sí o no, a quins sectors o no sé què, és molt avorrit. Parlar d'aquesta cosa de si la meva vida és pitjor perquè hi ha una persona estrangera al meu costat sembla com a titular més senzill, però no és veritat.
Dani Sánchez Ugart, vols fer-li una pregunta a la Gemma Pinyol?
Sí, una pregunta, perquè m'ha semblat molt interessant aquesta baixada a la realitat que ha fet quan explicava que una cosa són els migrants que requereixen algun tipus d'atenció, no? Que, per exemple, requereixen asil, que aquí sí que es pot fer un control, diríem, de quotes o de repartiment, i una altra cosa és tota la immigració, que aquí no es pot impedir el lliure moviment a les persones. Per això entenc que quan Junts per Catalunya posa sobre la taula qüestions de repartiment o de quotes, parla específicament d'això, no? Dels migrants que entren de manera irregular, que necessiten o que són atesos directament per els serveis fronterers i que són repartits a les comunitats autònomes en aquests serveis d'acollida o serveis d'acollida, crec que se'n diu. Però jo tinc dubte de quina part de la immigració representa això, no? I em sembla que hi ha 6.000 migrants ara mateix a Catalunya, publicat avui La Vanguardia, em sembla, en aquesta xarxa d'acollida, adults, i n'hi ha 6.000 menys, diríem, de menors migrants sols a Catalunya. Per tant, són unes 12.000 persones. Quin percentatge és això? Perquè potser estem parlant d'una cosa molt petita, molt epidèrmica.
De bo que agraeixo la pregunta, perquè la immigració irregular és una... La immigració irregular, a més, l'entrada d'immigració irregular és una xifra molt més petita del que sembla. No posaré el cas de Catalunya i d'Espanya, sinó per posar-ho en marc general de la Unió Europea. Quan es va presentar el nou pacte d'immigració i asil el 2020, la comissària d'Interior va donar la dada, havien entrat en aquell any a tota la Unió Europea 3 milions de persones amb permisos inicials de residències, i 3 milions de persones, i havien entrat 144.000 persones de manera irregular. 144.000 persones, 3 milions de persones. On està el debat públic és en aquests 144.000 milions. La gent no entén el cost que té això en convivència social. Que canviem tot l'àmbit del debat migratori per parlar de les de l'espai minoritari, que no vol dir que no s'hagi de parlar, perquè s'ha de tractar, s'ha de gestionar i s'ha de resoldre, és una qüestió que preocupa, diguem-ne, les persones que treballem en aquest àmbit, perquè veiem que hi ha molts recursos a coses que són i afecten a una part més petita del tot. I per altra banda, quan parlem de distribuir persones en situació irregular, aquí hauríem de mirar-ho amb atenció i veure com funciona, perquè la majoria d'entrades en situació irregular no es donen a Catalunya, per tant, si en aquest cas Catalunya no podria enviar-ne fora, sinó que n'hauria de rebre, vull dir que s'ha de pensar i s'hauria d'entendre molt bé del que estem parlant. Jo sé, el que la gent vol és entendre com aconseguir, per entendre'ns, que no hi hagi immigració que vulgui venir a un territori. La resposta la diu l'economia i és molt senzilla, i és convertir el teu territori en un desastre econòmic. Perquè llavors no hi ha cap capacitat d'atracció. I així s'acaben els fluxos migratoris. Si això és el que la gent vol, això és un plantejament. Una altra cosa és dir, un cop sabem que arribaran, com articulem respostes perquè aquestes persones treballin dignament. Per tant, vol dir que hem d'acabar amb el treball, l'ocupació submergida, i com garantir que els seus diners i recursos es sumin a la caixa comú de tots, que és el que ens proveeix a tots de serveis públics. O sigui que, en aquest sentit, crec que hem de moderar i modular els temes dels que parlem.
No sé si algú més de la taula vol traslladar-li alguna qüestió a la senyora Pinyol. Jo li volia preguntar si ara que, com dèiem abans, també s'acosten aquestes eleccions a Catalunya, si creu o hi ha el risc precisament de que aquest debat d'immigració o de polítiques migratòries sigui un dels arguments més recurrents que es faci servir durant aquests propers mesos, aprofitant tota aquesta campanya i precampanya que hi haurà de cara a les eleccions, si això també és un risc de desvirtuar aquest debat al voltant de la immigració.
Doncs malauradament, si quan s'hagués fet la proposta haguéssim parlat de coses concretes i per tant sabríem de què parlàvem, potser no seria, però jo ara em temo que això és el tret de sortida que converteix a Catalunya en un territori més de la Unió Europea, on els discursos xenòfobs i nativistes alimenten discursos d'odi contra la immigració, no proposen solucions ni donen resposta, però sí que alimenten aquesta situació de, diguem-ne, de criminalització o de crítica permanent a la immigració. I caure en això és que no cal anar molt lluny, ja ho hem vist la resta de països europeus, i sabem quines conseqüències té, i també sabem que no han canviat i no han aportat solucions, però diguem-ne, normalitzat els discursos d'odi i en alguns casos concrets han afectat claríssimament a la convivència diària de les persones i els barris i les ciutats.
Dolors Camans.
Si només afegir el que dius, Gemma, que probablement abans de les eleccions catalanes que tindrem les eleccions europees, aquest també és un debat per les eleccions europees i estem veient que la ultradreta, molts dels països europeus, d'aquest en farà una bandera precisament contra la pròpia Unió Europea.
Exactament. Els partits euroscèptics van veure que l'euroscepticisme costava de guanyar, però la xenofòbia era més fàcil. Doncs molts euroscèptics ara també són xenòfobs, ho són tot a la vegada, i com bé dius, això ho veurem en els resultats. I m'agradaria recordar simplement per veure que el debat és un debat que té un caràcter simbòlic més enllà de real, que els països que han tingut un discurs més dur sobre la immigració en els darrers temps i que ens han complicat moltíssim l'aprovació d'aquest pacte i l'han reduït a menys del que estava previst, que són els països del Visegrad, tenen percentatges de població estrangera que no superen el 1%. Per sí. Tant, no es tracta d'una realitat, sinó que es tracta de la construcció d'una problematització d'un fenomen.
Sílvia.
Gemma, no es contempla veure aquest debat, tenint en compte que eleccions catalanes, com a poc ens falta un any, una oportunitat, tenint en compte que la llei parteix de zero, una oportunitat de construir, corregir errors com els que comentaves, de dos partits que se'ls pressuposa molt responsables i capacitats per governar com són PSOE i Junts?
Jo ara no sé quina és la llei que dius que...
La llei orgànica, han de fer una llei orgànica on recullin aquestes delegacions, transferències, traspàs de competències...
On es concreti tot això que al principi sí. Dèiem que estem parlant sobre una cosa que no s'ha concretat.
Sabem tres criteris són els quals pivota, però no sabem... comencen a redactar a partir d'ara. No és una oportunitat.
És que és el que et vull dir. No ho sé, perquè aquesta llei orgànica afectarà el Codi Penal, és aquesta llei orgànica afectarà... el que et vull dir és, no podem parlar... A mi em sembla que qualsevol oportunitat de parlar de migracions és bona si parlem amb criteri. Si sabem el que volem i volem arribar amb els instruments necessaris allò que hem decidit que és el que volem com a societat. Ara, si el debat ha d'estar centrat, per exemple, com ha sortit aquests dies, en l'expulsió de persones estrangeres multireincidents, que és un tema de delinqüència que corregeix i arregla el Codi Penal, no estem parlant d'immigració. I barrejar-ho no és gratuït. Per tant, és dir, els debats em semblen sempre necessaris i pertinents, però quan s'han de posar sobre les regles del joc del que parlem, i és, volem parlar de gestió de fluxes, doncs parlem de gestió de fluxes.
Sí, és que un dels criteris és gestió de fluxes, l'altre és el seguiment un requeriment de cultura i llengua catalana, i el tercer...
I això, perdona, és una cosa que és competència de la Generalitat de Catalunya.
Correcte.
Llavors, el que no entenc és quina competència... O sigui, la competència està en mans de la Generalitat de Catalunya. Una altra cosa és que revisem des de la societat catalana si això està funcionant correctament o m'agradaria que funcionés d'una altra manera. Uh-huh. Això també em sembla pertinent. Però aquesta no és una competència que es pugui delegar perquè ja és de la Generalitat de Catalunya. Ja és responsabilitat no només de la Generalitat, sinó dels municipis. I, de fet, la integració de les persones estrangeres ens implica tota la societat, perquè així ho diu la llei. Vull dir que no només és les autoritats públiques, sinó les privades, les entitats socials i també la ciutadania a nivell individual. És a dir, que hi ha coses que se m'escapen, que és el que et volia dir, que és, jo estic molt a favor de posar i obrir debats, però m'agradaria que estiguessin responent al que volem respondre, no utilitzar-los com a excusa per alimentar altres discursos, perquè com que això és el que hem vist que passa en molts països de la Unió Europea, ja estem avisats, ja sabem que això moltes vegades no acaba millorant la gestió dels fluxes, sinó que acaba alimentant discursos d'odi que promouen la xenofòbia i el racisme.
Oriol Ribet, ja per acabar,
No, sí, només en aquesta línia del que deies, que potser el que no es coneix prou bé és que ja es fan cursos de català per estrangers, que ja hi ha un gran acompanyament per part dels serveis de la Generalitat a gent que no té feina i que està en una situació que acaba de sortir d'un centre de menors no acompanyats. Vull dir que ja hi ha tota una tasca i que potser el que no hi ha és el coneixement del fet que aquestes competències s'exerceixen i en moltes ocasions s'exerceixen bé, no?
Exactament. O sigui, jo crec que s'ha de fer un reconeixement explícit a tots els ajuntaments i la Generalitat que estan treballant dia a dia perquè la integració sigui una situació que ens afecti a tots i a totes de la millor manera possible. M'agradaria, ja sé que és molt difícil quan estem parlant a casa nostra de les nostres realitats i parlem dels exemples concrets de 12 persones al Maresme, però el moviment migratori que va haver-hi que hi ha hagut a Catalunya, que és molt intens en molt poc temps, ha generat una situació que és molt, molt millor comparada amb altres situacions d'altres països de la Unió Europea, i entre altres coses és perquè s'ha fet treballant des de la base, des del món local, que ha ajudat i ha col·laborat i ha compartit en moltíssimes coses. Més recursos pel món local seria també absolutament necessari. Més cursos, si cal, de formació pel català també seria necessari, però això són competències que ja tenim i que simplement les hauríem de portar al màxim i donar-hi voltes si veiem que no han funcionat com creiem que hauríem de fer-ho.
Gemma Pinyol, directora de Polítiques Migratòries a Insta Strategies, investigadora també del grup de recerca sobre immigració a la UPF i experta del projecte de ciutats interculturals del Consell d'Europa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Nou Sei i per donar-nos també aquesta visió. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
Que vagi bé. Passen 5 minuts de 9:45 de la nit, no sé si voleu afegir alguna cosa breu sobre el que s'ha parlat en aquesta entrevista, no?
Doncs... Tan lluny no devem estar de fer alguna cosa interessant o intel·ligent quan el País Basc aixeca la mà.
Només volia afegir una cosa, i és que avui la ministra María Jesús Montero ha dit que, evidentment, si això s'acaba acordant en Catalunya, també estarà disponible, no? També s'obrirà a la resta de comunitats autònomes, que d'entrada també em plantejava el dubte de si tothom té aquestes transferències, si tothom té aquestes competències transferides, que és el que acabarà decidint cada comunitat autònoma, o com es posaran d'acord les comunitats autònomes
sobretot
per fer aquest repartiment.
Si té fluxes o repartiments, llavors sí que és impossible.
Amb càlcul poblacional.
Sí, clar, però això és pactar, no és una delegació de competències, això és pactar un criteri.
Sí.
Però això no és delegar competències, és diferent.
No, la redacció de la llei ha d'incloure que tu puguis regular un flux.
Siguem honestos.
Tampoc veurem la de Rodalies, doncs.
Doncs no, ja veurem. Aquesta llei, aquesta orgànica, em sembla que no caurà.
Què fem els catalans? Esquerra i Junts van pactant coses amb un govern que no compleix. Jo crec que no. Jo crec la responsabilitat del PSOE i del Pedro Sánchez en concret, i crec la capacitat de gestionar, negociar més d'uns que dels altres, d'Esquerra i de Junts.
Després també és veritat que el ministre de Política Territorial, el nou ministre Ángel Víctor Torres, ha dit que, tot i que s'oferiria aquesta possibilitat, a banda de Catalunya i el País Basc, em sembla que alguna comunitat més, no han rebut cap altra petició.
També ho han dit avui, i si jo sóc una comunitat autònoma, han de que respondré al minut zero sense haver-me mirat res de res, sense saber res de res. Amb això també és fer trampes al solitari. Recordeu que després del traspàs de Rodalies, de l'anunci, el ministre de Transports, va oferir el mateix a Andalusia, sí.
Bueno, Andalusia en aquell sentit toca, també va aixecar la mà.
Que toca.
9:37, va, fem una pausa i ara tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant. Una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, les inundacions del Maresme de 2016.
El mes d'octubre de l'any 2016 es va produir un episodi de pluges molt abundants a tot Catalunya.
I ens van dir, hi ha un cotxe enganxat. Fixa't si que hi ha aigua, que no vèiem el cotxe.
La comarca més afectada va ser la del Maresme, amb quantitats que van superar els 250 litres per metre quadrat.
I tot el material que l'aigua amb tanta força doncs arrossegava cap avall. Cotxes cap avall.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Nou i 39 minuts, com us podeu imaginar, el debat que ha seguit aquí durant aquesta pausa breu que hem fet de la tertúlia, però va, hem de parlar també d'altres qüestions, perquè falten 20 minuts i arribarem a les 10 de la nit i haurem d'acabar, i si no, només haurem parlat d'una qüestió. Us volia posar sobre la taula també un dels acords, els que en principi es va arribar entre Junts també i el PSOE per la investidura, en aquest cas tirem una mica enrere, que és el de l'oficialitat del català a la Unió Europea, que avui hem sabut que no formarà part de l'ordre del dia de la propera reunió de ministres d'Afers Europeus, que es farà el 29 de gener. Tot i així, el Lluís Tovar, el nostre corresponsal de RAC1 a Brussel·les, sí que ha parlat amb algunes fonts diplomàtiques i li han dit, val, això no vol dir que el debat, un cop ja ha passat la investidura i tot, desaparegui de les institucions europees, sinó que estan esperant aquell famós informe que ja havien demanat, dels costos, de què suposaria tot plegat. Com ho veieu? Perquè aquesta sí que és una de les qüestions que es va fer com una accelerada durant les setmanes prèvies a la investidura. És veritat que ara Espanya doncs, ja no ostenta la presidència de la Unió Europea i que sembla que com a mínim en aquesta propera reunió s'ha relaxat una mica la pressió que hi havia fins ara. Dolors.
Bueno, estem en temps europeus una mica, us diria, no? És a dir, segur que hi ha voluntat, no? En tot cas, per part de l'estat espanyol, aquest no és un tema polèmic. Crec que, a més, aquí hi ha voluntat de fer-ne un seguiment, però no és un tema senzill a la Unió Europea ampliar les llengües oficials. No ho és, i més en les vistes d'una nova ampliació de la Unió Europea, són dos països més. Per tant, si hi ha algun debat sobre les llengües a la Unió Europea és precisament continuar valoritzant la diversitat, però ser una mica raonables a l'hora de treballar, no? I per tant, aquest no és un debat menor en el qual el debat del català doncs està allà i ha estat present molts anys i ara té aquesta embranzida, però segurament al final, no, com dèiem fa uns mesos, crec jo que ha de tenir un recorregut que homologui el català a una llengua de, no de treball, però sí oficial com la resta de llengües, que potser que, no, oficials dels estats. No és un debat senzill per la Unió Europea, perquè li posa sobre de la taula un tema que és, bueno, que és complex en la gestió del seu dia a dia. Ara, jo sí que crec que políticament a l'Estat aquest és un tema que li és més senzill que altres debats que hem vist ara fa un moment o que arribaran durant la legislatura, no? I que, per tant, sí que hi haurà un seguiment i probablement en aquesta legislatura, no ho sé, i us deia, hi ha eleccions al mes de juny, segurament aquest serà un dels temes que de cara als propers 5 anys, no, la propera legislatura europea, es voldrà...
Creus que abans de les eleccions, complicat?
No ho sé, però jo crec que no és un tema no és un tema que es pugui solucionar ràpidament o sense donar-li més transcendència que la que passa a l'estat espanyol a nivell europeu, perquè no som l'únic país plurilingüe a Europa. Sí que és veritat que altres països, ara hi ha la presidència belga, per exemple, té tres llengües oficials, però les tres ja són oficials a la Unió Europea perquè són d'altres estats. Hi ha l'alemany, el flamenc i el francès, que ja tenen altres estats reconeguts, no? Però hi ha altres estats de la Unió Europea que, no, amb plurilingües i que, per tant, aquest no és un tema innocent que només pugui afectar l'estat espanyol i Catalunya. I jo crec que i fora bo, no?, que la pròpia Unió Europea prengués una decisió que després fos reproduïble també amb altres llengües cooficials als estats.
Mm-hmm. Dani.
Vam viure una arrencada de cavall i anem cap a una aturada de burro, no?, una mica. I és veritat que el fet que Espanya ocupés la presidència li donava una capacitat d'empènyer el tema, segurament de manera molt excepcional, era estrany, no?, veure que els temes es colaven d'una manera tan ràpida en aquestes reunions i fins i tot tan poc preparada, i en això sí que segurament van pecar per la necessitat d'uns que eren junts de demostrar que ells no els aixecaven la camisa, com si deien i estaven aixecant la camisa a l'altre partit independentista, Esquerra Republicana, de cobrar per avançat, però bé, Junts està a P3 de negociació amb el PSOE, s'hi està posant. I ara, i enllaçant amb l'última cosa que deia la Sílvia, doncs
avui Laura Vilagrà ha dit que Esquerra està, crec, ha dit a quart de negociació amb el PSOE.
Ells de P3, acabant de començar. P3 és el primer curs, no? No, i I3, no? És el primer curs? No sé.
No, és ara, és ara, infantil, no hi ha?
Dolors, sí, venim de P3, però es diu I.
Ara es diu I.
En tot cas, jo no els posaria ni a infantil ni a primària. Jo diria que Junts té un curs avançat, de negociació amb el PSOE. Com a mínim, l'herència de la que provenen des de l'època Pujol fins a l'època Mas tenen un curs avançat de negociació amb el PSOE.
És veritat que hi ha gent dintre de Junts.
Hi ha pedigria allà.
Sí, però s'havien desentrenat, per entendre'ns. Estaven desentrenats i ara estan retornant a...
Pues sí que s'han posat les piles ràpid.
Retornant
les piles, perquè pim-pam, sí, sortia al cap dos gols.
Sí, oita. Però estan començant a veure, per exemple, i tenim un exemple molt palpable d'avui mateix, amb aquest català a la Unió Europea, que no sempre es pot curar per avançat, que no sempre es pot anar tan ràpid com voldries i que no sempre es poden donar resultats palpables, clars i contundents al teu electoral. Però amb això ho hem vist... amb la llei d'immigració, bueno.
Perdona, tu, perquè deia que tu, Dani, abans ho has dit molt bé, no? N'hi ha qui saben prendre, no? Treure petroli de les pedres.
Sí.
Doncs...
Avui esteu molt de frases fetes.
El que passa que...
Junts també ho va fer en aquell moment amb lo de l'oficialitat del català,
però va aconseguir
colar-ho, i ara...
Va aconseguir que el president del govern espanyol digués que ho faria.
De moment són dinosaures. Falta que baixi a grans pressions, que s'estigui milers d'anys, i llavors serà petroli. El que n'ha aconseguit...
Jo el recorregut del català a la Unió Europea la veig bastant més ràpid que no lent. Aquesta la veig més ràpida que no pas el traspàs de Rodalies, crec. O de competències de la immigració, crec. Va, ara faig un guinyo al Brió perquè si no acabarem aquí. Crec.
Queda claríssim
no
tot.
No que em mires. Sí que és veritat que la voluntat hi és, i aquesta voluntat s'ha de reconèixer per les dues parts. Jo no crec que cap de les dues parts anés amb un lliri a la mà pensant-se que això seria ràpid. Jo crec que la posada en escena va ser la que va ser, i ara els passos al corresponsal de Racons ho diu, no? que això no ha sigut una pedra al camí, és un procés.
Però pensant-se que seria ràpid, potser no s'ho pensaven, però Junts els va prometre, o a dir, que s'aprovaria de manera imminent. És a dir, que s'aprovaria abans de la investidura de Pedro Sánchez. Que s'havia d'aprovar abans de la investidura de Pedro Sánchez.
Era una pressió de...
D'acord, doncs van quedar com a lliri a la mà. És a dir,
Però van aconseguir que el Pedro Sánchez t'ho verbalitzi. És que no és poca cosa el que està passant.
Però van presentar-se públicament com una mica naïf. Francament, i s'està veient que com a mínim el que deien públicament, que segurament tu dius que és una estratègia,
no crec que neixi com una estratègia,
no,
però que
al final s'ha convertit en una malliri a la mà.
A veure, Oriol, tu fins a quin punt creus que el PSOE aquí va fer una mica d'escenificació de vinga, ens posem les piles, o anava seriosament en aquesta qüestió?
No, jo crec que el PSOE té aquesta voluntat i té aquesta intenció, però jo vull fer un homenatge a un company de feina que ja no treballa amb nosaltres, però que tenia una frase fantàstica, que era: les teves urgències no són les meves. I els deia de tant en tant a gent que li venia amb grans peticions que s'havien de fer per l'endemà. Pues Europa, les urgències del Pedro Sánchez i del Junts per Catalunya i de la política interna espanyola, doncs no són les seves. No són les seves urgències. Per tant, la Unió Europea s'ho prendrà amb tota la calma del món, ho estudiarà i al final decidirà el que hagi de decidir. Mireia Ardèvol acaba d'entrar a l'estudi, jo crec que es mereix
que li donem pas. Fes-lo que hauries
de fer.
Perquè ja ens advertim, només entrar a primera hora, que li deixéssim un bon espai.
Escolta'm una cosa, Oriol, que siguis periodista no vol dir que ara puguis manar a la tertúlia.
Exacte.
Que de moment em sembla que encara mano jo,
T'està fent el llit, aquest home.
Et vol treure el lloc, eh? Escolta'm, doncs ara sí, ens queda un temps mort fins a les 10, l'ompliràs tu, eh? Te'l faré omplir amb tu, eh?
Seguim amb el tema de la immigració, que pot durar hores i hores.
Mireia, com estàs?
Bona nit, eh?
No, abans de res. T'ha presentat l'Oriol, ja no cal que digui res. Jo, escolta'm, aquí cada cop vaig perdent més autoritat. Va, acabarem parlant d'un altre tema ben diferent, i us començaré fent una pregunta que d'entrada potser trobareu una mica estranya, però us anava a preguntar, a veure, la roba que ja no feu servir, la vostra roba vella, què en feu d'això? La doneu? La poseu als contenidors aquests que hi ha repartits pel carrer? La reaprofiteu per fer draps, allò que es feia, no? A vegades per aixugar els vidres i per fer draps.
Això és un bon ús,
eh? Què en feu de la roba? A veure, Dani.
En general, abans eren contenidors, però últimament he trobat una botiga al costat de casa que l'agafen, però diríem que és el mateix destí, per entendre'ns, sí, que vaig directament a la botiga i dono sacs a la botiga, en general.
No és que la venguis allà o...
No, 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 la dones, la dones. Mm-hmm. Sí, sí, dones el sac i a més, hi ha roba que ja veus que té el més sac, segona vida i d'altres que no.
Porta sí, un sac, eh?
Porta un sac, eh? Que té una de roba.
Porta un sac.
Un sac, poses, té un vestidor.
Quan t'hi poses, tens una bossa d'escombraries típica de plena. Sí, sí. De...
Tots ens hem imaginat un sac.
Un sac.
Un sac d'aquests d'obra.
No ho rebaixes.
A veure,
sacos marrones. Jo, nosaltres la donem tota, la del meu fill, marit i jo, a una entitat d'usuaris d'exclusió social.
Tota, eh? Però fins i tot... tot. És a dir, la que no, està la, no, molt feta amb el bé, què
no,
en feu?
No, la que està feta amb el bé, o fem draps o es llença directament, perquè allò, uh-huh, o sabates, allò no es pot donar, les sabates mai es poden donar per... No, és veritat.
A veure, Dolors...
Jo, la dels meus fills fins fa poc, entrava en un circuit de...
Familiar.
familiar, amistats, de... Jo, doncs, ja t'ho dono i disfresses i coses d'aquestes. Que és tot un... És un sistema. A les escoles això funciona superbé. I l'altre... És, jo llenço poc, us haig de dir.
Jo anava per aquí.
No, està bé. No, no, no.
No,
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 no, no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
jo crec que tens tres generacions diferents que en Dani, perquè és que a mi la roba em dura molt, fins i tot a vegades rebo algun toc d'atenció, sí, escolta, potser ja aquests taxans ja...
ho estàs estirant massa, aquest forat
es portaven trencats, però vols dir
nostra època era de roba trencada, foradada, samarretes amb forats,
els que teniu un armari sou vosaltres, vull dir, jo ja arriba sí, sí, un
moment, no,
que
el
dia que entra una samarreta n'ha de sortir una altra, perquè és que no,
si ho haguessis com única la meva roba quedaria esperat.
També és tot un debat, i això ja ho abordaríem en una altra qüestió, la roba potser de qualitat que hi havia abans i que durava molts anys, jo he arribat a aprofitar coses de la meva mare que són d'abans que nascés jo, per tant sí, tenen sí, més de 35 anys i encara me les puc posar, i segons quina roba, no, que compres ara i al cap de dues rentades ja són les sí, costures sí, sí, o la està foradada
de les
samarretes.
La meva roba meva de també quan jo duia fa bastants, roba, quan, bastants anys, la meva filla té 16 anys i es posa roba.
I això t'agrada, eh?
M'encanta.
És que la meva mare sempre m'ho diu, quan porto roba seva em diu, això és meu, eh? Tu, Mireia, també et faig la pregunta, sí, què sí, em fas de la roba que ja no vols o que s'ha fet malbé o...
Jo primer faig com una mena de mercat de segona mà amb les meves amigues, que tenim sí, una tradició sí, que un cop l'any ens trobem, fem neteja, això també ens obliga a fer-ne, que a vegades costa, però va bé. I llavors ens intercanviem la roba. Jo m'agafo una cosa seva i elles s'agafen coses meves. I la que no té èxit, sigui pel motiu que sigui, la porto al contenidor taronja.
Val, tot això direu, Anna, perquè ho estàs preguntant ara quina manera era més estranya d'acabar la tertúlia. Ho dic perquè avui hem explicat el sumari d'aquest estudi que ha sortit, que diu que el 90% dels residus tèxtils que generen aquí a Catalunya no es reciclen. Per tant, el que passa a aquesta taula deu ser realment una excepció, perquè el 90% d'aquests residus no es reciclen. Per tant, vol dir que això acaben en abocadors o en incineradores, i molta d'aquesta roba sí que han detectat que es podria reaprofitar. Tot plegat és un estudi que ha fet l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de l'Autònoma. Diu que només el 10%, per tant, de la roba es recull de manera selectiva, ja sigui en aquests contenidors que ara explicaven, en punts verds o també a través d'aquesta recollida porta a porta o aquestes botigues que deia el Dani, que també fan aquesta funció. Avui volíem parlar precisament d'això, perquè a vegades tot el comerç que hi ha al voltant de tot el negoci que hi ha al voltant de la moda és un tema que cada vegada és més greu i que sí que se'n parla, però potser se n'ha parlat poc. I crec, Mireia, que tu has pogut parlar precisament amb una d'aquestes organitzacions que s'encarreguen de recollir aquesta roba usada i també de desmentir algunes coses que tenim sí, al cap de que potser no són ben bé així, no?
A mi m'ha explicat coses que jo no sabia. He parlat amb l'Andrea Membrado, que és la responsable de comunicació de Solidança Roba Amiga, que és una de les entitats que col·labora amb aquests famosos contenidors taronges. I el primer que ha volgut deixar clar ella és que en aquests contenidors s'hi pot deixar tot tipus de roba. I també m'ha explicat com s'ha de deixar aquesta roba dins del contenidor. Mm-hmm.
Tot el que es pot deixar és tot el tèxtil que tinguem en desús i que ja li trobem una sortida. El que és roba, complements, calçat, roba de la llar... I tot això el que es demana que es faci és que es posi en una bossa tancada perquè així no eviti, val millor embrutar-se en el trasllat, i si pot ser de doblegada, perfecta, perquè així es promou la seva reutilització. L'estat de la roba és indiferent. L'important és que si aquesta roba no té un ús per tu, que tu portis el contenidor taronja i nosaltres la gestionarem de la millor manera possible, ja estigui en molt bon estat o en mal estat.
Clar, això és un punt important,
sí,
perquè avui quan en parlàvem aquesta tarda ens resultava, molta gent no ho sabíem, de
jo no
fet,
ho sabia, per
que la roba, Sílvia, que també està, allò que dius, això no ho puc donar perquè és que està trencat,
fa vergonya.
Això, això també es pot tirar aquests sí. contenidors, perquè la gestió que es fa d'aquest material és diferent a la que es fa si la tires al contenidor gris, per exemple, després quan ja ho has fet servir de draps i ja ho llences, és diferent. En aquests contenidors també es fa la gestió d'aquesta roba que no es pot, que no pot reaprofitar ningú.
Sí, exacte. De fet, ella m'ha explicat el procés, que ara l'explicarà, però primer, aquest estudi de l'Autònoma diu que a Catalunya cada persona consumeix una mitjana de 22 quilos de roba cada any. Però de tots aquests 22 quilos, quina quantitat arriba a aquests contenidors de Solidansa Roba Amiga?
L'any 2022 va rebre més de 7.000 tonelades de roba en un any en les províncies de Barcelona i Girona. I, bueno, és unes grans quantitats de roba, tot i que si mirem les quantitats de roba que es calcula que generen, és molt poc.
Clar, 7.000 tonelades d'aquests 22,
tones,
no?
Que... No, és, no correspondria si féssim la multiplicació, no?, d'aquests 22 quilos per roba a l'any.
És un percentatge molt baix,
per 8
sí, sí.
milions d'habitants no surt.
I això que dèiem ara, no? Un cop deixem una samarreta, per posar un exemple, en un d'aquests contenidors, què li passa a aquesta samarreta? Quins són els passos que segueix?
Després de totes aquestes recollides, passen a la planta de preparació per la reutilització de residus tèxtils. I allà és on s'emmagatzema i on es classifica. La classificació passa des de la primera fase, que és on s'obre la bossa i es classifica per home, dona, nen, nena, les primeres classificacions, i es treu de la bossa tot allò que no sigui roba, i llavors després passa a la segona fase de classificació. En aquella segona fase ja es mira molt més acuradament quina tipologia de roba és, si és pantaló de llit, texà... I també el que es mira moltíssim és la qualitat. La roba de major qualitat, roba que està pràcticament nova, que està perfectament útil per la reutilització, aquella roba anirà destinada a les nostres botigues de segona mà. I la roba que potser està una mica més desgastada anirà doncs, a rebuig o a altres projectes.
Clar, per tant, queda clar que la roba que no serveix, doncs ells ja la gestionen, fan aquesta gestió, perquè doncs segur que tots heu vist aquestes imatges, aquests macroabocadors de teixits, sí. de roba que hi ha, i que realment fan por, eh?
De fet, un dels motius pel qual s'ha de deixar roba malgastada, allò que està ja molt gastada en aquests contenidors, és per la contaminació. Perquè la contaminació zero només la té aquella peça de roba a la que se li pot donar una segona vida directament. Després ja vindria a portar-la al contenidor taronja i que la transformin en una altra cosa, i la que contamina més, òbviament, és posar-la al contenidor gris. Això és el que no hem de fer. La investigació aquesta de l'Autònoma diu que la recollida selectiva emet un 40% menys de CO2 que la recollida no separada. De fet, precisa que desfer-nos d'aquests 22 quilos de roba que consumim cada any equival a l'impacte, atenció, de viatjar 7 vegades en avió de Nova York a Barcelona.
Uau.
M'ha impactat molt aquesta dada.
Sí.
I sobretot plegat, sobretot aquest tema de la contaminació, l'Andrea Membrado m'ha explicat això.
No reciclar la roba el que fa és que seria portar-la al rebuig, al contenidor gris. Això el que comporta és portar-la doncs, a abocadors, a incineradores i que s'acumuli amb el conjunt de brossa que no s'està gestionant. I en canvi, si tu la portes a gestionar correctament en un contenidor taronja, el que estàs fent és que la gestioni correctament com a tal. D'aquesta manera doncs, promovem que si té un bon ús i està en bon estat, es pugui reutilitzar i donar-li una nova vida, evitem un residu, convertint-lo en un recurs per a una altra persona, i si no està en bon estat, busquem la manera de gestionar-la de la millor manera, ja sigui doncs creant fil reciclat o creant nous teixits i noves matèries, crear doncs, nous objectes amb roba premsada que s'ha fet una massa.
Sí, que es pot fer moltíssimes coses amb roba d'aquesta que veiem. Això ja no té servei, doncs sí que té servei si es porta en aquests contenidors. M'ha explicat que el moment que reben més roba és en els moments aquests de canvi d'armari. És a dir, octubre-novembre, quan anem cap al fred, té molt èxit, és el prime time del contenidor taronja, i el maig-juny, quan anem cap a la calor, també seria un moment d'aquests que els contenidors taronja estan molt plens. I també m'ha dit que quan hi ha un pont, també noten molt que el dilluns següent...
Home, la gent aprofita per fer neteja d'armaris,
no? Exacte. I atenció, que m'ha dit que les coses més estranyes que han rebut mai són aquestes.
Ai.
Doncs mira, la roba que acostumem a rebre més és roba de dona. També rebem molta més roba d'hivern que d'estiu. I després la cosa més estranya que hem pogut arribar a rebre, doncs joguines, llibres, doncs medicaments, bombetes, un consolador, la veritat, bastant estrambòtic. I després també una vegada que no és, només ha passat una vegada, esperem que no passi mai més, va ser una tortuga. La vam trobar desnutrida, la vam portar a un centre que la podíem cuidar correctament i ens van dir que pues, la vam poder salvar i estem molt contentes per això perquè no sabíem quant de temps portava allà i no sabíem com va arribar en aquella bossa.
Ostres, és fort, eh? Esperem que fos un descuit i que no fos expressament que...
Sí, sí. Per sort diu que la van poder salvar, mira, sí, això, sí, sí. Això és bo. Per acabar, li he preguntat per les dues aplicacions aquestes, Vinted i Wallapop, perquè... A mi, jo em preguntava si això també consencia, no? Perquè hi ha gent que potser li fa mandra anar a un contenidor i en canvi vendre-ho, doncs mira, li dones una segona vida. M'ha dit això.
I el que fan és que pues, moltíssima gent que potser no li feia mandra o no volia, o llançava la roba, pues, diu, bueno, trauré una rentabilitat i me la venc. O vaig a comprar-la per aquestes plataformes i així no passa res. Jo crec que sí que crea molta consciència de que sigui, doncs, una opció a l'hora d'adquirir o de desfer-te de coses. Jo crec que és molt útil i a la vegada doncs, nosaltres, que portem molts més anys, però que també després puguin dir, ah, doncs mira, doncs, entitats socials també tenen aquest tipus de botigues de segona mà i també podem promoure els seus projectes socials a través d'aquesta compra.
Doncs apa. Sí. A vendre, no sabeu què és Vinted? No ho fet servir mai? Sí, ara l'Oriol s'ho està pensant així com...
Jo si haig de vendre la meva roba ja em venduraria
no. És vintage, vendre no, però potser comprar sí? Ah, potser hi ha coses que t'interessen?